Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més i un any més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us saluda en aquesta 92a edició, la 14a de la nostra quarta temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, una setmana més aquí i un any més, ja que és el primer programa que fem en aquest 2026. Per tant, abans que res, amigues i amics, feliç any nou a totes i a tots. Espero que hagueu tingut una gran entrada en aquest 2026 i que tingueu un molt bon any totes i tots plegats. Un any, un 2026, on esperem seguir creixent de la vostra mà i amb les vostres escoltes i suport, i doncs on esperem també, entre altres coses, trobar aquests patrocinis i recursos econòmics tan necessaris i tan importants que necessitem per poder seguir endavant. Així que abans de seguir amb tot, recordar-vos això, que canvia l'any, però no la situació, és més, ara una mica més agreujada, però li destinarem més temps i més esforços, perquè sí que és veritat que ho hem anat comentant aquí en directe, però ho hem tingut a nivell d'activitat una mica deixat per impossibilitat de temps i d'horaris d'un servidor, però en les properes setmanes mirarem com sigui d'anar pels establiments del barri, de fer campanyes per poder trobar aquests patrocinis. Així que ja sabeu, si esteu interessats en ajudar-nos o si coneixeu d'algú que hi podria estar, doncs us podeu dirigir a les nostres xarxes socials, unes xarxes socials que ara repassarem i a les que també ens va molt bé que ens seguiu per ajudar-nos a créixer tant a nivell de programa com també, si ho feu a les meues, a nivell personal. Pel que fa al programa, ens podeu seguir, recordem, a Instagram, a X i a Facebook. Ens trobareu a la nomenclatura d'arroba eixamplesports. Hi ha un servidor, Jordi Gaia, en podeu trobar tant a Instagram, a arroba Jordi Gaia Gas, com a X, abans denominat Twitter, a arroba barra baixa Jordi Gaia. Doncs ara repassarem els que han estat els titulars d'aquesta primera edició de l'Eixample Esports del 2026, d'aquest programa número 92, però ja podem avançar que ha estat una jornada trepidant, amb molt vertigen, com aquestes notes de Vertigo Dudos, que ens acompanyen un programa més, un dia més, una setmana més i un any més en aquest primer programa, en aquesta primera edició de l'Eixample Esports del 2026, aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, amb aquest Vertigo iniciem un programa més, i qui inicia amb any nou, vida nova, és, i ens n'alegrem moltíssim, l'equip al qual li dediquem aquest programa 92, per tant, els jugadors que s'han guanyat aquesta menció del nostre primer programa d'aquest 2026. I estem parlant de l'equip sènior A masculí de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, que aquest passat cap de setmana, ara sí, ha estat la vençuda a la 11a, per fi a la 11a jornada, el conjunt de Pau Barangó s'ha pogut emportar una més que merescuda i sobretot necessària primera victòria. Per tant, aquest programa 92 dedicat als jugadors de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. No sé si ens hem rovellat amb aquestes setmanes fora, amb aquestes setmanes de descans, però jo ja anava fent la introducció i anava tirant pel dret, xarxes socials, patrocinis, absolutament tot, i no he fet la mítica i típica introducció de repassar una mica de què va aquest programa, de què parlarem. Doncs, per exemple, no ho farem, però déu-n'hi-do també a nivell esportiu general com ha començat aquest 2026, més enllà, per exemple, de la detenció de Maduro als Estats Units, que el tema polític també doncs el tenim més que mogut. Doncs entrenadors d'equips importants a la Premier League destituïts, Amorim al United, Maresca al Chelsea, i fa res, unes hores doncs, i dies, fa res, aquesta setmana s'ha produït la destitució també de Xavi Alonso al Madrid, després que el Barça a l'Aràbia Saudita es proclamés campió de la Supercopa. Per tant, ha començat intens aquest 2026 esportivament i informativament parlant, però, fet aquesta pinzellada, ja sabeu que d'això no en parlarem més en aquests propers minuts, ja que aquí a l'Eixample Esports d'Eixample Barcelona Ràdio parlem dels equips de la nova Esquerra de l'Eixample de Barcelona. Parlarem una setmana més dels equips amateurs, tant de la penya barcelonista Anguera com del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample. A nivell de futbol base també farem alguna pinzellada de l'Anguera i especialment dedicarem doncs, la informació a les dues entitats del nostre barri que es dediquen a aquesta formació de jugadors al futbol base, com són la Unió Barcelonista Catalunya i el Club Futbol Don Bosco. I a la segona part del programa, com ens encanta dir, sé que vosaltres també escoltar-ho, canviarem la gespa pel parquet, anirem cap al poliesportiu per parlar en primera instància de futbol sala, tant del Club Futbol Sala Eixample com de la ja mencionada Associació Esportiva Nova Esquerra, i tancarem una setmana més fent cistelles parlant de bàsquet de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs ara sí, ens cordem els cinturons, anem cap a titulars, i és que aquesta primera jornada del 2026, esportivament parlant, no ha estat la millor en quant a resultats, però tampoc la pitjor, podríem dir que la cosa ha anat per barris, no seria aquesta la paraula, ja que només parlem dels equips del nostre barri, però sí que podríem dir que ha anat per club. Depèn de quin club dels que parlarem a continuació, doncs, li han anat millor o pitjor les coses en aquest primer cap de setmana de competició, del qual estem repassant la informació. Per tant, parlarem dels resultats obtinguts el passat cap de setmana del 10 i 11 de gener del 2026. Com molts de vosaltres, i moltes de vosaltres, segurament també estareu refredats, ja m'està costant parlar, m'estic pràcticament ofegant, ja que porto des de fa pràcticament ja 10 dies, des de principi d'any, un refredat de campionat. M'hauré de disculpar si baixa una mica la qualitat del que fem, però també doncs tingueu un compte de tot l'esforç també que suposa, perquè no sé com arribaré fins al final. Doncs com dèiem, alguns equips han fet més sorts que els altres, però es dona la casuística, i atenció, perquè això sí que ha estat mala sort el que explicarem ara, ha estat pràcticament poltergeist. Repassava les dades i dic, això ho has de dir Jordi, ho has d'apuntar com un dels titulars. Això no és tan llamatiu, no passa sovint, però s'ha tornat a donar per segona jornada seguida al futbol eixamplí d'aquí de l'Esquerra de l'Eixample. No hi ha hagut cap victòria dels nostres equips de futbol amateurs, però és que, atenció, amigues i amics, un sí que és veritat que no ha jugat perquè descansava, després desvetllarem i desgranarem la informació de cada equip, però els tres que sí ho han fet, compte amb això, tots tres se'ls hi ha escapat la victòria al temps de descompte. Per tant, esperem que a mesura que avanci l'any vagin també avançant l'atenció a tots els minuts, perquè estàvem tancant el 2025 i s'han de tancar també els partits, perquè déu-n'hi-do quin cop de teatre aquests resultats que veurem a la part inicial del programa que han perjudicat els nostres interessos. I en futbol base doncs trobem una de les entitats que ha arrencat millor aquest any, com és la Unió Barcelonista Catalunya, que sens dubte ha estat qui ha iniciat l'any amb els millors resultats. En futbol base també hem tingut, any nou, no canvia aquesta circumstància, un nou derbi a eixamplir el futbol base. En aquest cas ha estat entre els equips juvenils B, tant de la penya barcelonista Anguera com del Club Futbol Don Bosco. En parlarem ara a la part inicial del programa. Ja sabeu que quan hi ha derbi a eixamplir, per tant, xoc d'interessos dels nostres, doncs iniciem el programa parlant-ne. I en clau poliesportiva haurem de fer més curts els titulars, que pràcticament ja sembla un programa en si això. Doncs l'Ipsi podríem dir que ha tingut un bagatge de resultats equilibrat, més derrotes que victòries, però ho veurem a la part final del programa. I una vegada més, especialment bons han estat els resultats dels equips del Club Futbol Sala Eixample, que a més poden celebrar, com veurem i repassarem d'aquí uns minuts, noves convocatòries per a la selecció catalana. Però com ja dèiem i els hem dedicat al programa, sens dubte, també en poliesportiu, la gran notícia ha estat aquesta primera victòria de la temporada del sènior A masculí de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. Doncs repassat tot això, ara sí comencem el nostre repàs informatiu, situat tots els titulars i una mica tot el que comentarem. Doncs vinga, arrenquem, com havíem promès, amb aquest derbi juvenil entre els dos juvenils B, tant de l'Anguera com del Don Bosco. Doncs déu-n'hi-do, perquè sí que és veritat, com veurem després, que els groguets, tant a futbol base com a l'amateur, no han tingut els millors dels seus caps de setmana, però el juvenil B de l'Anguera ha donat la cara per tots ells, perquè ha golejat, i de quina manera, el juvenil B del Don Bosco en aquesta dotzena jornada del grup 14 de la juvenil segona divisió. Resultat final en aquest derbi eixamplí: penya barcelonista Anguera B 7, Club Futbol Don Bosco B, 0. De fet, els groguets arribaven ja al temps de descans amb un clar 4-0 al marcador. De fet, aquest resultat ja s'estava donant al minut 30. Als 5 minuts marcava Pau Bromley, al minut 9 ho feia Pons Miquel Cabré, al 22 Àlex Sternfeld i al minut 30 Marc Calero. Com dèiem, a 4-0 s'arribava al descans, trigarien a arribar el cinquè gol, ho faria ja la segona part, evidentment, al minut 75. Miguel Ángel Virto feia el seu primer gol, però no l'últim, i és que entrant des de la banqueta, déu-n'hi-do, amb un quart d'hora final trepidant, faria un hat-trick, iniciaria el 2026 de la millor manera, anotant 3 gols, el que dèiem, al 75 el 5-0, al 80 el 6-0 i al 87 el 7-0 definitiu. Aquest triplet de gols per al Miguel Ángel, que sens dubte, tot i haver entrat des de la banqueta, s'erigia com l'MVP d'aquest partit que acabava, com dèiem, amb 7-0 a favor de l'Anguera davant del Don Bosco en aquest duel de juvenils B, on només s'hi va veure, sortosament, una targeta groga. La va veure el jugador del Don Bosco, Òscar Urbano. Doncs analitzat i repassat així en breus trets i cronològicament aquest derbi a Champlí, ara fem el que era normalment sempre l'inici de programa informatiu, anant cap a la informació de la penya barcelonista Anguera, i comencem un any més doncs pel seu primer equip. Anem cap a la segona catalana, cap al grup 2, on aquí comencen les històries de por. I és que en aquesta 14a jornada el conjunt d'Òscar Bonin, aquest amateur de la penya barcelonista Anguera, va acabar perdent, ho va fer per la mínima, però és que, amigues i amics, al minut 89 guanyava per 3 gols a 2. Un gol que es va produir ja pràcticament en el descompte, un descompte on hi van haver, déu-n'hi-do, fins a 3 gols. Ara ho explicarem, però primer anem a dir el marcador final. Resultat final, penya barcelonista Anguera 3, Inter Barcelona 4. El tram inicial de partit començaria força igualat amb un 0-0 que es mantindria a la primera mitja hora de joc, però al 33 Juan Carlos Ruiz avançava a l'Inter Barcelona, un conjunt, per cert, que això ja ho vam comentar la temporada passada, entrenat per David Caranca. Sí, sí, David Caranca, que és, a banda d'exfutbolista professional, el germà d'Aitor Caranca, el mític jugador de futbol i que també va ser segon entrenador amb Mourinho de Madrid. Bé, les casuístiques del futbol, doncs els de Caranca, que es van imposar a l'escola INEF, com dèiem, a la matera de l'Anguera, s'avançaven al minut 33, però els nostres responien abans del descans. Al minut 44, Elliot Bondia situava l'empat a 1. I a la segona part, al 58, Alejandro Ramírez marcava l'1-2 i al 70 tornava a empatar per a l'Anguera Gerard Bonin, situant l'empat a 2. Aquest marcador es mantindria fins al tram ja final de partit, tant és així que ja va ser el temps de descompte, ho dèiem abans, 89-90, quan Robert Roig marcava un gol molt i molt important per als dos carbonins, situava per primer cop en el partit per davant els groguets, feia el 3-2 per a l'Anguera, però el que són les coses, dintre d'aquest temps de descompte feia el seu doblet Alejandro Ramírez, posant el 3-3 i de la forma més cruel possible, a través d'un llançament de penal, ficava el 3-4 definitiu, també en temps de descompte, marcava el gol de la victòria per a l'Inter de Barcelona, Aitor Gorka López. Per tant, partit molt cruel, molt renyit, amb molta polèmica, i fruit d'això s'hi van veure, atenció, fins a 14 targetes grogues, 9 de les quals les va veure la penya barcelonista Anguera, que també veia com fins i tot li expulsaven per doble amonestació a un jugador tan important com és Sergio Vacas. Doncs no va poder ser, i era molt important aquesta victòria, tant per arrencar bé l'any com per la situació difícil que està travessant el conjunt d'Òscar Bonin, perquè són ja 4 jornades seguides perdent, 4 derrotes consecutives, no guanyen des del 15 de novembre i, per tant, toca remuntar la situació, ja que ara mateix doncs es troben només 2 punts per sobre de la zona de descens i s'enfrontaran aquesta propera jornada al Llavaneres, visitant-los. Ja sabem que aquesta matera de l'Anguera normalment funciona millor de visitant que de local. De fet, de les 5 victòries aconseguides de moment a la temporada, 4 han estat fent-ho de visitant. Per tant, es segueix, com va passar aquest passat cap de setmana, resistint, i de quina manera, amb mala sort inclosa, aquesta segona victòria de la temporada a casa, a l'escola INEF, per als groguets. Com dèiem, ho intentaran aquest proper cap de setmana fora de casa davant del Llavaneres, un equip que tenen només un punt per sobre, per tant també està en la lluita per evitar aquest descens. La Matera de l'Anguera és ara mateix 11 amb 16 punts, 2 de marge per sobre del descens, que ara mateix marca en 13a posició amb 14 punts el Sant Julià de Vilatorta, líder amb 28 punts, 3 de marge respecte del segon, el Club Futbol Torelló. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors, en aquesta passada 14a jornada del grup 2 de la segona catalana van ser els següents. Vic-Riu primer 5, Cabrils 1, Sant Julià de Vilatorta 2, Unió Deportiva Cirera 0, Club Futbol Les Franqueses 1, Club Futbol Vilamajor 1, Vilanova Vallès 4, Martorelles 1, Cardedeu 0, Torelló 2, Club Futbol Lloreda 3 i Havaneres 0 i per últim l'Escola Futbol Mataró 2, Unió Deportiva Molletense 4. Seguim amb la samarreta groga de la penya barcelonista Anguera, però anem a parlar del seu amateur B. Per tant, baixem una categoria, anem fins a la tercera catalana, al grup 11, on en aquesta passada 14a jornada hem fet spoiler als titulars. Desgraciadament aquí també es va escapar la victòria i també era molt important el temps de descompte i per tant els d'Ivan Parra només van poder sumar un punt rebent a l'Escola Industrial al filial del Camp Vidalet. Resultat final, un partit com ara veurem amb moltes alternances, penya barcelonista Anguera B 3, Club Futbol Camp Vidalet B 3. Abans de repassar una mica per sobre doncs, el que va ser el desenvolupament d'aquest partit, què millor que fer-ho amb la veu del primer dels tres testimonis amb els que avui contarem en aquesta 92a edició de l'Eixample Esport. Anem a escoltar una vegada més, aquí li desitgem també molt bon any a Ivan Parra, l'entrenador d'aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, que evidentment, doncs, com ara sentirem, es lamenta d'aquesta manera després d'haver perdut l'oportunitat de sumar els tres punts en el temps de descompte.
Seguimos en la misma dinámica que el 2025, otro empate. El partido es un toma y daca entre dos equipos que intentan salir un poquito de la zona baja a zona media. Nos adelantamos 1-0, nos empatan 1-1, luego nos adelantamos 2-1, nos empatan 2-2, nos adelantamos con el 3-2 a falta de 10 minutos. Aguantamos bien el resultado y aguantamos bien las embestidas del contrario. Incluso nosotros tenemos alguna oportunidad para hacer el 4-2. Pero al final en el minuto 92, en una falta lateral, nos ponen un centro y nos rematan y nos hacen 3-3. A veces el fútbol nos da puntos y esta vez nos la ha quitado. Y no nos queda otra que preparar esta semana buenos entrenos, trabajar bien, ir al campo del Samboyá el sábado a las 8 de la tarde, que es un campo grande, que nos van a poner en dificultades y a ver si acabamos la primera vuelta con 3 puntos.
Doncs esperem que sí, que ara després repassarem doncs aquest partit al camp del Sant Boià B, el que serà la propera jornada, però com deia Ivan Parra, una llàstima, no? Evidentment lamentant-se de que s'escapessin aquests dos punts, de no poder obtenir la victòria, ja que havien començat força bé i s'havien plantat el tram final per davant el marcador. A minut 28, Matiu Cano avançava als groguets i amb aquest 1-0 a l'electrònic de l'Escola Industrial s'arribaria al temps de descans. Ja a la segona part, Teo Sanz, al 50, empatava per al filial del Can Vidalet i superava l'hora de joc. Jordi Pons tornava a avançar als groguets, que s'avançarien 3 cops al marcador al llarg del partit, situant un 2-1 que només aguantaria 6 minuts a l'electrònic, ja que al 69 Luca Ribeiro tornava a situar el partit en empat, en aquest cas a 2. 11 minuts després, al 80, Joan Bertran posava el 3-2, que tant de bo hagués estat el resultat definitiu, però com ja ens explicava Ivan Parra, al temps de descompte, Manuel Gálvez situava un gol que era un autèntic gerro d'aigua freda per als groguets, l'empat a 3 definitiu. Tot això en un partit doncs molt mogut, com ja hem vist pel que fa als gols i a les explicacions que ens donava Ivan Parra, però també doncs amb tensió, ja que per exemple l'Anguera va veure com li expulsaven ja al temps de descompte a Marc Sastre, que veia la vermella directa, i a banda d'aquesta targeta s'hi van veure doncs 7 grogues més, 4 per als groguets, 3 per al Camp Vidalet B. De fet, tant Ivan Parra com el seu germà, el segon entrenador, Ramon Parra, tots dos també eren amonestats al minut 68. Per tant, doncs les coses tenses i evidentment doncs es fan notar aquest neguit, no? Perquè ho parlem cada setmana amb Ivan, tant aquí al programa com també fora de micròfons, que és una llàstima, perquè és que l'equip realment només ha perdut 3 partits en les 14 jornades que portem. El problema, amigues i amics, que era aquella cosa poltergeist de la que parlàvem fent una mica de broma per suavitzar-ho al llarg de la temporada, és que amb aquest últim empat d'aquest passat cap de setmana, de 14 partits ha sumat 8 empats, que és una cosa difícil de veure, i només 3 victòries. Llavors aquí doncs és el que explica una mica els números que fan que ara mateix l'Amater B no pugui estar més amunt. Està classificat com a 9è amb 17 punts. Aquesta propera jornada, com ja ens deia Ivan Parra, visitaran el filial del Futbol Club Sant Boià. Com dèiem, 9ens classificats amb 17 punts, encara amb 2 partits segurament de marge respecte del descens, que ara mateix està marcat amb uns 11 punts, però no va a la badà, perquè evidentment aquest equip doncs tenia ganes de mirar objectius més grans, però encara tenen temps per fer-ho, perquè per exemple la quarta posició la tenen a uns 10 punts, però és el que diem, han de començar a sumar el més aviat possible de 3. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquesta 14a jornada, el grup 11 de la tercera catalana van ser els següents: Atlètic Viladecans 2, Sant Just d'Esvern 3, el Birrojita de Catalunya 5, Can Roca 2, Espluguenc 3, Unió Deportiva Gornal 1, Atlètic Hospitalense 3, Unió Esportiva Castelldefels B 1, Fundació Atlètic Sant Just 2, Unió Deportiva Vista Alegre 0, Viladecans B 5, Sant Boià B 2 i per últim l'empat a 0 entre el filial de la Terlenca i el Club Deportivo Fontsanta Faggio. Canviem els colors de la nostra samarreta, seguim a la tercera catalana, canviem també de grup, anem cap al 10 i ens posem la indumentària blanca del Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample, que en aquesta passada 14a jornada, com ja avançàvem els titulars, també ha patit aquesta casuística de que se li escapessin els 3 punts al temps de descompte. Tota una llàstima. Resultat final: Unió Deportiva Montsant de la Peira 2, Futbol Club L'Esquerra de l'Eixample 2. Un partit també amb moltíssima tensió. S'hi van veure 8 targetes, 4 per a cada equip, 4 grogues la Unió Deportiva Montsant de la Peira i 3 grogues i una vermella per als de l'Eixample. De fet, al temps de descompte, segurament fruit doncs de tota aquesta tensió i a més segurament de la polèmica, perquè el gol definitiu va arribar al temps de descompte i des del punt de penal doncs el míster Francesco Calabrese acabaria sent expulsat en aquests minuts. Val a dir, pel que ens expliquen els nostres cronistes, que aquest amateur de l'Esquerra de l'Eixample, si hagués pogut transformar totes les ocasions de les que es va disposar, s'hagués emportat segur de segur el partit, però no va poder ser així i de fet no van començar bé les coses, ja que al minut 3 Juan Esteban Toro avançava als locals, però ràpidament, 5 minuts després, al minut 8, Josep Oriol Morego, More, posava l'empat a 1. Amb aquest resultat s'arribaria al temps de descans i ja a la segona part feia el seu doblet, un dels més destacats un dia més dels blancs. More, al 68, marcava l'1-2, un resultat que seria neutralitzat, com ja avançàvem, també al temps de descompte, quan Alberto Bajo, des dels 11 metres, transformava un llançament de penal més que polèmic, ja que ens diuen que es va indicar per unes mans que no van ser ni de lluny gaire clares. Per tant, doncs, una llàstima, perquè era molt important haver pogut sumar aquests 3 punts, ja que són ja 3 jornades seguides sense poder aconseguir la victòria, i és només una victòria en els darrers 7 partits de competició. Intentaran capgirar els blancs aquesta situació, rebent aquest proper cap de setmana a casa a l'Escola Industrial al Veterans de Catalunya, que per cert, després ho repetirem segurament si ens en recordem, però es dona una casuística força curiosa. Ens la comentava un dels nostres màxims col·laboradors per part de l'Esquerra de l'Eixample, el Javier Alario, i nosaltres també l'hem percebut preparant el programa, que és que tant l'amateur A com l'amateur B del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample la propera jornada s'enfrontarà en diferent categoria, a tercera i quarta catalana, als dos equips dels veterans Catalunya, tant l'amateur A com el B. Per tant, doncs, tindrem un doble duel a la vista. I pel que fa a la situació classificatòria d'aquest amateur A de l'Esquerra de l'Eixample, compte, perquè es va complicant la vida, eh? És 11è classificat ja, que una miqueta, amb 12 punts. I ara mateix és que només té, si no em fallen els comptes, un punt de marge respecte de la zona de descens que justament marca l'equip dels veterans de Catalunya, l'equip al que s'enfrontaran aquest proper cap de setmana. Per tant, partit absolutament clau i vital el que es viurà aquest proper cap de setmana a l'Escola Industrial. Us explicarem com ha anat a l'edició 93, la setmana vinent, de l'Eixample Esports. I a més, una altra notícia, enviem una abraçada des d'aquí a ells, perquè sí que és cert que havien patit molt al llarg d'aquest primer tram de la temporada. El Futbol Club Valldoreix s'ha retirat de la competició, val a dir que en tota la temporada no havia aconseguit puntuar, havia perdut, i la majoria per golejada, tots els partits disputats, però sí que això doncs perjudica una mica, segurament, esperem no haver-ho de recordar a final de temporada, a aquest amateur A de l'Esquerra de l'Eixample, ja que allà cap a l'octubre, el 26 d'octubre, havien golejat per 0-5 al Valldoreix. Altres rivals doncs van guanyar de forma més ajustada, com justament el Veterans Catalunya fa 3 jornades, doncs 2-3, i aquí, per exemple, doncs, perquè clar, el que ha passat és que al retirar-se aquest equip s'han anul·lat, diguem, tots els partits i tot queda a 0 pel que fa a l'enfrontament davant d'ells. Per tant, aquí tindria una carta a favor el conjunt blanc davant d'un rival directe ara mateix com el Veterans Catalunya, i ara doncs lamentablement deixaran de tenir-la. Per tant, els de Francesco Calabrese han d'anar a totes per poder capgirar la situació a sobre el terreny de joc i anar-se allunyant d'aquesta zona calenta de la taula. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors en aquest grup 10 de la tercera catalana aquesta passada 14a jornada, van ser els següents: Unió Deportiva Pastrana 3, Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià 0, Espluguem B 1, Alzamora 1, Veterans Catalunya 1, Sant Genís Penitents B 2, Escola Esportiva Guineueta B 0, Unió Deportiva Montbau 3, Escola Coiblanc Torrassa 1, Olimpia Aviaró 4, i per últim el Sant Ignasi B 3, Cerro Club Deportivo 1. A més, recordar que aquesta setmana han de recuperar els blancs partit pendent davant del Sant Ignasi, un conjunt doncs que ara mateix tenim classificat en aquesta taula classificatòria, l'estem buscant com a novè classificat amb 13 punts, per tant només un punt més que els blancs. Per tant, també molt important per als de Francesco Calabrese poder guanyar aquest partit per seguir escalant posicions i a més doncs donar-li un cop d'efecte a un dels rivals directes per escapar de la zona calenta de la taula. Ara ens tocaria parlar, de fet farem una petita repassada, del conjunt dirigit per Mario Baena, per tant de l'amateur B de l'Esquerra de l'Eixample. Per tant, baixaríem una categoria més, de fet ho fem, anem fins a la quarta catalana, cap al grup 22, on descansava, ja ho avançàvem al 2025, a l'últim programa, aquest amateur B del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, que aquest sí que està en un bon moment, tot i malauradament i sorpresivament haver perdut l'últim partit de l'any per 0-3 davant d'un equip de la part baixa, com ja vam repassar, com és la Unió Esportiva Poble-sec, però estan bé els de Mario Baena, portaven bona dinàmica i són tercers amb 24 punts. Sí que és cert que no han fallat els dos equips de dalt, tant la Virojita com l'Esportiu Campí van resoldre doncs, i amb comoditat els seus dos partits. Per tant, doncs de moment a lluitar per mantenir aquesta tercera plaça i veure si al llarg de les jornades punxen els de dalt i es pot aconseguir alguna coseta més. Però com dèiem, aquesta jornada va descansar l'equip de Mario Baena, que 24 punts són els que porta en 12 jornades, 8 victòries, cap empat i 4 derrotes, 31 gols a favor i només per dir així 20 gols en contra, i ho diem així perquè és un dels equips menys golejats d'aquest grup 22 de quarta catalana. El que sí que podem anar a dir avançar, però igual ja ho hem dit fa uns minuts, és que jugaran, això sí que no ho hem dit, a l'Escola Industrial el proper cap de setmana davant de l'amateur, en aquest cas el B, del Veterans Catalunya. Per tant, com ja hem dit, els dos equips amateurs dels blancs jugaran contra els dos amateurs del Veterans Catalunya. Fins aquí el futbol amateur, però encara queda molt de programa per endavant. Arribem ja a la mitja hora i he d'accelerar, perquè si no se'm desquadren tots els timings. Per tant, anem a donar-li gas, anem a fotre-li gas, que diem allà baix a l'Ebre, i anem també doncs cap al futbol base. Comencem parlant de la Unió Barcelonista Catalunya, que ha arrencat l'any com va arrencar la temporada i com ho està fent d'aquella manera, la mar i la mar de positiva i de bé, perquè han tornat a aconseguir els de la Franja Blaugrana un gran bagatge de resultats. En 15 partits disputats, 11 victòries, un empat i només 3 derrotes. Anem a escoltar doncs què ens comenten del que ha estat el més destacat. Tindrem una setmana més el segon testimoni d'aquesta 92a edició de l'Eixample Esports. Parlem del Robert de Aro, el tindrem en ell, ara l'escoltarem, el secretari de la Unió Barcelonista Catalunya, que ens apropa els resultats més destacats d'una primera jornada del 2026 que, com dèiem, ha estat molt positiva per als equips del Cata.
Un altre cop estem aquí amb tots vosaltres. La Unió Barcelonista de Catalunya us desitja que heu entrat molt bé en l'any 2026. Ens agradaria destacar a Futbol 11 la gran victòria del sub-13A i les dues grans victòries del sub-15B i el sub-16A, que continua a la zona alta de la classificació. El Futbol 7 ha estat una gran jornada, només ha perdut un equip del club, i el sub-10A ha empatat contra l'Horta, que estava tercer classificat. El sub-9A i el sub-11B i el sub-11A van líders a les seves respectives lligues, i destacar molt la segona victòria del sub-12C, que ha treballat molt durant tots aquests dies i ha aconseguit una gran victòria per sumar uns 3 punts molt importants. També ens agradaria destacar la setmana vinent amb partits molt importants pel club, i esperem que tota la gent del club ens vingui a donar suport.
Doncs i tant que sí, segur que ho faran, perquè està fent molt bona temporada bona part dels equips del Cata, dels de la Franja Blaugrana. Ho dèiem, 11 victòries, un empat i 3 derrotes en 15 partits disputats aquesta primera jornada, una primera jornada on 4 equips van descansar, van ser el sub-16B, el sub-14A, el sub-14B, i també ho va fer el cadet femení, i un dels que va aconseguir una gran victòria molt important, perquè crec que va ser la segona de la temporada, de fet ara ho escoltarem que així va ser el sub-12C, que va golejar per 1-8 al Barcelona Dragons. Doncs vinga, anem a escoltar a un dels seus protagonistes, com és Xema Ferrer, l'entrenador d'aquest sub-12C de la Unió Barcelonista Catalunya, que ens analitza la primera part de la temporada del seu equip i també doncs aquesta gran victòria que comentàvem d'aquest passat cap de setmana per 1-8 davant dels Barcelona Dragons.
Arriba la nostra segona victòria. La veritat que molt content com a entrenador, tant jo com l'Isma, que és el segon. Vam començar la temporada una mica fluixos perquè molts de l'equip no han competit mai i aquest és el seu primer any. Sabíem que la nostra tasca era difícil. Ara, la primera volta, ens hem centrat més en que ells sàpiguen el que és competir i el que comporta. Ara, la segona volta, doncs, ara ja que hem pillat una mica el ritme, intentar aconseguir els màxims punts possibles i intentar aplicar tot el que els ensenyem en els entrenaments. Partit d'avui, comencem dormits, es nota després dels Nadals, com ha vingut l'equip, però després arreglem 3-4 coses que estaven sortint malament i comencem a remuntar i hem marcat molts gols. Mencionaria sobretot Ali, que marca un hat-trick i fa un treball bastant bo, però en general tot l'equip a partir del segon quart comença a funcionar molt bé i res, molt content amb l'equip.
Doncs evidentment content en Xema Ferrer amb aquesta segona victòria del sub-12C de la Unió Barcelonista Catalunya. Seguim parlant de futbol base, però canviem els nostres colors. Ens posem els blanc i vermells del Club Futbol Don Bosco, que sí que és veritat que no ha aconseguit tan bons resultats com els de la Franja Blaugrana, però també ha aconseguit sumar en 5 dels 11 partits que ha disputat. En els 11 partits dels seus equips s'ha produït un bagatge de 3 victòries, 2 empats i 6 derrotes. Per tant, com sempre ens agrada fer, anem a destacar el més positiu que s'ha aconseguit en aquesta passada jornada del 10 i 11 de gener del 2026, com són aquestes 3 victòries dels equips del Club Futbol Don Bosco. La primera d'elles, com no podia ser d'una altra manera, ha arribat de la mà del seu juvenil al conjunt d'Ayrton Mantilla. Continua sense conèixer la derrota aquesta temporada i va sumar els 3 punts a casa de l'Escola Industrial amb una victòria per 3-2 davant l'associació Club Pàdua. La segona de les victòries la trobem a l'infantil sub-13 del Don Bosco, que també es va imposar per 3-2 a l'infantil del Futbol Club Valldoreix. I per últim anem a la categoria Aleví, en aquest cas per parlar del sub-11 del Club Futbol Don Bosco, que es va imposar també a casa l'Escola Industrial per 5-3 davant l'Aleví sub-11 B de la Unió Deportiva Parc. Doncs fins aquí el futbol amateur i el futbol base, com ens encanta dir. Passem a la segona part del programa i canviem, que això és el que més ens agrada dir, la gespa pel parquet. Anem cap al poliesportiu per començar una setmana més parlant de futbol sala i fer-ho de la mà dels equips del Club Futbol Sala Eixample. Els negrivermells i negrivermelles van iniciar l'any el 2026 novament amb un gran bagatge de resultats. Amb 19 partits disputats van aconseguir 11 victòries, van sumar 2 empats i només van concedir 6 derrotes, tot això en una jornada on van descansar 2 equips femenins, l'Aleví femení i l'infantil femení. La notícia més destacada en quant als resultats, sens dubte, ha estat el ple de victòries aconseguit per tots els equips infantils que van disputar partit. Si ens dona l'aire i no ens fa la guitza al costipant, anem a repassar aquests 19 marcadors dels equips del Club Futbol Sala Eixample. Futbol Sala Arrels 2, Benjamí A 2, Aleví C 5, Castellà B 1, Aleví B 2, Badalones A 3, Futbol Sala Sant Julià de Ramis 4, Aleví A 5, Infantil C 3, Badalones A 1, Infantil B 7, Sant Andreu de la Barca 5, Futbol Sala Ripollet 1, Infantil A 8, Cadet B 2, Maristes Sants 1, Futbol Sala Ripollet 7, Cadet 6 i Cadet Femení 5, Futbol Sala Sant Vicenç dels Horts 1. Passem a la categoria juvenil amb la victòria del Juvenil C. Juvenil C 4, Castelldefels 2, Juvenil B 3, Bosco Rocafort 1 i Juvenil A 2, Club Natació Sabadell 3. Passem al juvenil femení, que va golejar fora de casa per 0-6 a la pista del Ciutat de Mataró. I tanquem amb els equips sèniors, Jesuïtes Clot B 4, Sènior C masculí 4, Sènior B masculí 3, Futbol Sala Cardedeu 5, Futbol Sala Alforja 5, Sènior A masculí 4, Sènior B femení 7, Alzina 1 i per últim la derrota del sènior A femení a la pista del Club Futbol Sala del Morell per 5-2. En totes aquestes setmanes no tenim temps ara per comentar-ho detalladament, però evidentment no ha parat l'actualitat del Club Futbol Sala Eixample. Han tingut tornejos internacionals, com sempre amb una gran representació d'un dels nostres transatlàntics esportius, i fins i tot algunes jugadores dels equips femenins han fet un viatge amb futbol sala inclòs a Itàlia. Per tant, doncs, no paren i sempre amb bones iniciatives. Però el que sí que no podem deixar de comentar, perquè és molt important i ho volem destacar a nivell esportiu, és que aquests darrers dies, dos jugadors de l'Aleví A, com són el Marcel Fernández i el Marcel Lopetegui, els dos jugadors del Club Futbol Sala Eixample, han estat convocats per a la primera ronda d'entrenaments amb la selecció catalana, com dèiem, masculina de categoria Aleví. Per tant, enhorabona per als dos Marcels, que aquesta setmana doncs ja estan entrenant amb la quadribarrada. I també a Barres van els equips de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. Anem a parlar d'ells. Per tant, seguim parlant de futbol sala, però canviem els colors de la nostra samarreta. Ens posem la groc i negra i ens posem també de celebració, perquè Tornarem a repetir ara aquesta gran i necessària victòria del seu sènior A, però comencem a felicitar-los ja i haurem de saber quan fer-ho amb més èmfasi per saber quan és exactament, suposo que ho sabran, el seu aniversari. Però el que és segur és que estan d'enhorabona perquè aquest 2026 celebren el seu desè aniversari, aquest club fundat el 2016, per tant, 10 anys de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. Per tant, enhorabona i de les grosses. I a més, doncs haurem d'estar ben atents perquè sembla que incorporaran moltes novetats i sorpreses al llarg d'aquest 2026 i, de fet, una d'elles ja està en marxa. Estan intentant recopilar fotos doncs, dels primers anys d'història del club. Si podeu col·laborar o hi voleu participar, ho podeu fer entrant al seu Instagram i mirant el link de la seva biografia. Els Reis Mags no van arribar amb les mans a les butxaques aquests Nadals, ja que, per exemple, a la Nova Esquerra li van portar una nova pàgina web amb els colors groc i negres ben representatius i amb moltes dades interessants, màxims golejadors històrics, gols històrics, porteries acumulades a zero. És de donar l'enhorabona com ho tenen tot registrat i com ho van actualitzant tot. Així que ja ho sabeu, podeu visitar també aquesta nova pàgina web de l'Associació Esportiva Nova Esquerra. Com dèiem, un equip que està d'enhorabona, especialment el seu sènior A, el conjunt de Pau Barangó. Una abraçada des d'aquí al Pau, que segur que està molt i molt content. Era molt important, necessària i merescuda aquesta primera victòria de la temporada. Hem hagut d'esperar el canvi d'any, hem hagut d'esperar la 11a jornada, però per fi va arribar, i ho va arribar a casa com a locals a la bàscula, imposant-se per 5 gols a 3 al Futbol Sala Prat. Per tant, enhorabona a tot l'equip i als jugadors del Pau Barangó. Com sempre, malauradament, no sempre les bones notícies són les úniques, i és que el sènior A també estan tristos en aquest cas, perquè el Dani Aniceto, un dels seus porters, va patir fa unes setmanes una lesió que malauradament el mantindrà fora de les pistes el que resta de temporada. Per tant, des d'aquí una abraçada ben forta també al Dani, com la que també li enviem, en aquest cas més alegre, al Biel Nogués, el jugador de la mateixa entitat, de la Nova Esquerra, en aquest cas de l'equip juvenil A, que recordareu, perquè crec que ho vam esmentar aquí la temporada passada, que va patir una lesió greu de genoll durant la segona part de la passada temporada, i estem d'enhorabona perquè l'altre dia va fer el seu primer entrenament amb l'equip després d'haver estat més d'un any de baixa. Per tant, doncs, ultimant ja aquesta recuperació, i pel que ens diuen sembla que cap al mes de març ja el podríem tenir competint. Per tant, enhorabona al Biel Nogués. I per últim, abans de passar al bàsquet i tancar aquesta 92a edició, anem a repassar com han anat els resultats de la resta d'equips groc i negres. Com ja hem esmentat, doncs, la victòria del sènior A per 5-3 davant del Futbol Sala Prat, però no ha estat l'únic dels resultats. S'han disputat fins a 6 partits, descansaven en aquest cas l'infantil i el juvenil B, i el bagatge en aquest cas positiu no ha estat, però que els hi treguin lo ballat, que segurament estan molt contents amb aquest inici d'any a Ca Nova Esquerra. De moment el que es van aconseguir van ser dos victòries, aquesta del sènior A per 5-3 davant del Futbol Sala Prat, i també, però aquesta està entrecomillada, podríem dir, l'aconseguida a la pista del 7-10 futsal per 1-3, i diem entrecomillada perquè el partit es va suspendre al descans. Per tant, estarem pendents de com pot acabar tot plegat. També es va aconseguir sumar un empat, ho va fer el sènior C a la pista del Col·legi Teresians de Gràcia per un resultat d'empat a 6, i per contra, com deien, doncs es van encaixar 3 derrotes: la del cadet B per 1-3 davant de Maristes Sants Les Corts, la del cadet A per 10-0 a la pista del Ciutat Vella, i per últim també va caure el sènior B a la pista del Terra Negra Futbol Sala. Fins aquí, valgui la redundància, el Futbol Sala. Anem doncs cap a Provença, anem a fer cistelles de la mà dels equips del club de bàsquet Ipsi. Els llangardaixos i llangardaixes que encara en un nou any basquetbolístic i que en 9 partits disputats van tenir un bagatge de 4 victòries i 5 derrotes. Anem a repassar doncs quins van ser aquests 9 marcadors. Associació Aixique 38, Júnior 09 femení 26, Bufalà 47, Júnior masculí 80, Sènior A femení 59, Bàsquet Pratenc 54, Sant Nicolau B 79, Sènior B masculí 51, Maristes Ademar 66, Sènior A masculí 63, Sènior B femení 31, Bàsquet Pia Sabadell 67, Júnior 08 femení 61, Club Bàsquet Manyanete 75, Sènior C masculí 67, La Salle Bonanova 48 i Unió Esportiva Montgat 45, Sènior C femení 50. Déu-n'hi-do, 9 marcadors, 4 victòries, 5 derrotes i doncs en clau femenina molt important aquesta nova victòria del Sènior A femení que comentàvem per 59 a 54 davant del Bàsquet Pratenc. Per tant, victòria més davant d'un rival directe que les mantindrà una setmana més entre les 5 primeres classificades. I mentre diem tot això, ja que estem al programa 92, doncs quina millor manera de fer homenatge a aquest número. Jo vaig néixer el 95, sempre dic que m'hagués encantat ser-hi, però quina millor manera per tancar el programa que escoltar doncs, aquest himne de Barcelona, que es va escoltar als Jocs Olímpics de Barcelona 92, interpretat per la Montserrat Caballé del Freddie Mercury en aquella estampa inolvidable allí a les columnes de Montjuïc. Per tant, doncs, amb aquesta cançó crec que és bon moment per anar acabant, però seguim repassant doncs aquesta actualitat del club de bàsquet Ipsis. Seguim en clau femenina perquè el Sènior C femení, com dèiem, també es va emportar la victòria, en aquest cas a domicili, per 45 a 50, i és ja la tercera consecutiva, i això les permet continuar a la quarta posició de la classificació. I en clau masculina, com dèiem, una de les victòries va ser per al júnior masculí. Els de Nando Fandinho i Max Ranz es consoliden a la segona posició i a només una victòria de distància dels líders. Tot això gràcies al seu triomf per 47 a 80 a la pista del Bufalà. I per últim, un dels noms propis de la jornada va ser Hugo Ávila, que es va emportar el guardó de Jan Gardaix de la setmana, el primer del 2026, després de la seva gran actuació amb el sènior C masculí, anotant 13 punts en 22 minuts i sent decisiu especialment clavant fins a 3 triples, dos d'ells van ser a l'últim quart. Per tant, doncs, enhorabona per a Hugo Ávila, jugador molt jove, nascut al 2007, que en el seu primer any com a sènior ja s'emporta el primer Jan Gardaix de la setmana. Esperem que us hagueu emportat també vosaltres bones sensacions d'aquesta 92a edició de l'Eixample Esports, la qual doncs ja anem acabant, i com sempre doncs recordar-vos que podeu recuperar aquest programa 92 i també tots els anteriors a la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio, a l'apartat de l'Eixample Esports. Allà trobareu tots els nostres programes a mode de podcast. I evidentment també, si ens voleu escoltar en directe, ja sabeu que ho podeu fer de dimarts a dijous a partir de les 12 del migdia, també a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio. Ens podeu escoltar per allí en línia. Novament recordar-vos que necessitem i molt patrocinadors, per tant qualsevol cosa que sapigueu dirigiu-vos a nosaltres a través de les xarxes socials, i que també ens va molt bé que ens pugueu seguir per allà per seguir creixent. Ens trobareu tant a Instagram com a X com a Facebook, com ja hem dit a inici del programa, a @eixamplesports. Ja sabeu que a mi també em va molt bé a nivell personal si em podeu seguir a xarxes. Em trobareu a @JordiGallegas a Instagram i a @JordiGalla a X, el que abans es denominava Twitter. Doncs fins aquí aquesta 92a edició de l'Eixample Esports, amb aquest himne de Barcelona, no? 92, interpretat Freddie Mercury i la Montserrat Caballé. Anem tancant aquesta primera edició del 2026, però evidentment la setmana que ve ens espera més i millor informació esportiva de l'esquerra de l'Eixample. Fins llavors, fins que ens tornem a escoltar l'edició 93, us desitjo que passeu una magnífica setmana.
Eixample Esports, amb Jordi Gaya.